Segur que no coneixies la Llei Federal d'Abastiment Econòmic del Departament d'Assumptes Econòmics del Govern de Suïssa. Però ara ha saltat a la palestra perquè resulta que aquesta llei preveu que els suïssos podrien arribar a entrar a la presó si aquest hivern escalfen la seva vivenda particular per sobre dels 19 graus. Així ho estableix aquesta llei, que diu que, a més, si el gas s'esgota durant la temporada de fred, el govern podria prendre mesures més estrictes. En fi, sóc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida, avui, per cert, Dia Internacional de l'Alfabetització i també Dia Internacional del Periodista.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 8 de setembre del 2022, fregant els 22 graus a la ciutat de Lleida, tal com m'explica l'Armando Álvarez, és aquesta hora la temperatura més baixa des del passat 6 de juliol. Per tant, a aquesta hora, exactament a aquesta hora, des del 6 de juliol, que no teníem una temperatura tan baixa, 22 graus. Hem assolit avui una mínima de 17,4 a la ciutat de Lleida. Tot seguit, des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens parlaran de la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Parlarem de l'actualitat informativa. Ens visitarà la Imma Sabater, la nostra infermera veterinària des de Anadon Veterinaris, per parlar dels animals de companyia que seguiran una temporada més confiant amb COPE Lleida. Des d'Anadon Veterinaris, que per cert donen un servei a tots els qui teniu animals de companyia, excel·lent. Ja saps que, a més de totes les, de tots els serveis, en tenen un que jo crec que transmet molta seguretat, i és aquest telèfon que funciona a les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, en el que sempre hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia. En parlarem d'aquí uns minuts. També parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. A partir de la una no tenim escapades encara, fins al proper 22 de setembre. Però el que farem avui, per exemple, és convidar el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, per parlar, entre d'altres coses, doncs, que ja ha fet un any de la liberalització de l'autopista AP2. Parlarem dels accessos que hi havia, o com estan, i dels futurs, a part d'altres històries de la província de Lleida. També convidarem el Manel Simón. Ell és el ideòleg, el fundador i director de Mama Pop. Es va presentar fa uns dies, estan ja a la venda les entrades per a aquesta edició del 2022, que tindrà lloc el cap de setmana del 26 i 27 de novembre, i amb ell parlarem de com s'ha gestat aquesta setena edició i, sobretot, en què està centrada, perquè ja saps que sempre trien un gènere musical per centrar-se, i el que t'ha de quedar més clar és que tots els diners que es recapten van cap a IRB Lleida, l'Institut de Recerca Biotecnològica de Lleida, en la seva investigació contra el càncer de mama. I acabarem amb el Juli Alegre. Amb ell, doncs, parlarem de la temporada d'estiu, que sé que no ha acabat, però vaja, per entendre'ns, pràcticament està acabada, i de tardor i hivern. El Juli Alegre, saps que és el cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Per tant, aquest és el nostre menú d'avui, des d'ara fins a arribar a les dues des de COPE Lleida. Abans, però, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida, intervals de núvols mitjans i alts amb nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten xàfecs aïllats. Temperatures en general en descens, arribant als 32 de màxima a Lleida i Balaguer, 30 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, ben variable fluix. Demà divendres esperem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i nuvolositat d'evolució diurna en zones de muntanya. De fet, al Pirineu s'esperen també xàfecs ocasionalment amb tempesta, especialment a la tarda, sense descartar que siguin localment forts. Temperatures en ascens al sud i sense canvis a la resta, arribant als 33 de màxima a Lleida Capital i Balaguer, 32 graus a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, també ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. A punt d'arribar a les 12:25 minuts, actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem amb xifres avui des de l'Ajuntament de Lleida, perquè ens han explicat que Lleida Ciutat ha registrat un total de 37 casos d'agressions sexuals entre el juliol del 2021 i el juliol d'aquest any 2022. La xifra és la mateixa que hi va haver entre el 2018 i el 2019, que és l'any que s'agafa de referència tenint en compte els efectes de la pandèmia en aquests darrers dos anys. Malgrat els casos es mantenen, pugen les violacions, que són les agressions sexuals amb penetració, passant de 7 a 10. L'alcalde Miquel Pueyo ha volgut defugir de missatges que durant els darrers dies han generat confusió o alarmisme en relació a aquesta qüestió. En qualsevol cas, fonts municipals han destacat que el 100% dels casos han quedat resolts i la majoria han tingut lloc en l'àmbit de la llar o proper de la víctima. Suposo que del que vol defugir és de que li diuen que la ciutat no està millorant aquesta dada, tenint en compte que si va passant el temps hauria de disminuir, perquè ja fa molts anys que s'ataca a la educació amb aquest tema i sempre hem escoltat a dir que, escolta, la clau està en l'educació, educació. Jo fa més de 20 anys que ho escolto, per tant, les persones que estan delinquint amb aquests delictes, la majoria són persones que ja han passat la seva etapa escolar amb el missatge de la educació. Escolta, les xifres ens diuen, per desgràcia, perquè tot fos tan fàcil com ensenyar-ho i ja està, que no funciona només amb educació, o no funciona com s'està explicant fins ara, que també podria ser. Però, clar, si els polítics segueixen girant la cara i dient que no, tranquil, que és un problema això general, del que sigui, que no passa, que no estem tan malament com sembla, doncs perfecte, no estem tan malament com sembla. Mira, qui no ho veuen tan clar, i mai millor dit, canviant de tema, són els 5 municipis de la Vall del Corb que no poden beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola. Es tracta de Sant Martí de Riucorb, Belianes, Maldà, Nalec i Vallbona de les Monges. Ja fa 10 dies. Tots aquests pobles es subministren del dipòsit de Belianes, que és competència del Consell de l'Urgell, en el qual va entrar aigua del canal d'Urgell Tèrbola per la tempesta de finals d'agost. Però vaja, que fa 10 dies que ni per beure ni per cuinar. Ja saps que durant l'estiu hi ha hagut d'altres municipis que tampoc han pogut fer anar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, en aquells altres casos per problemes d'excés de presència de productes tòxics fitosanitaris, que en parlàvem ahir a la tertúlia amb veu de dona. Agents de la Patrulla de Servei de Protecció de la Natura, el SEPRONA, de la Guàrdia Civil de Lleida, han localitzat a l'interior d'una parcel·la privada dels Alamús un dipòsit incontrolat de materials abandonats, entre els quals hi havia residus altament contaminants que contenien fibres d'amiant, coneguts popularment com uralita. El lloc es troba al costat del nucli urbà de la població i era accessible per qualsevol persona, ja que, segons la policia, no hi havia cap tancat perimetral. Així mateix, els materials estaven desgastats o fracturats. La Guàrdia Civil preveu una sanció administrativa per aquests fets que ha remès l'Agència de Residus de Catalunya. I ahir t'informàvem que havia en marxa una operació antidroga a nivell de tot Catalunya que s'estava desenvolupant des de primera hora del matí d'ahir a totes les províncies, a les 4 províncies catalanes i, entre d'altres, a Lleida. Finalment, desenes d'agents de la Guàrdia Civil van anar ahir a la matinada a Torre-serona per desmantellar una plantació de marihuana. En un magatzem van detenir dos homes i van decomissar 700 plantes. Se'ls acusa de formar part d'aquesta xarxa internacional de tràfic de drogues. A la resta de Catalunya es van practicar 11 detencions més. I com t'explicava, d'aquí a la segona part, al migdia de COPE Lleida, estarà amb nosaltres el Manel Simón, és el fundador i director de la Mama Pop, però també des d'Afrucat, Manel Simón ens ha explicat que demanen al consumidor que enguany, parlem de fruita ara, que enguany es fixi més en el sabor de les peres i de les pomes que en l'estètica. La calor extrema que s'ha viscut aquest estiu ha provocat que els calibres de pomes i peres que es cullen aquests dies s'hagin reduït, no només a les comarques de Lleida, sinó a tot Catalunya, la resta d'Espanya i Europa. Manel Simón, que és el director general d'Afrucat, demana al consumidor que aquest any es fixin el sabor de les peres i pomes que no pas en l'estètica. Que vaja, que això ho havíem d'haver fet sempre. Si tu has provat al supermercat aquella poma més lletja, però que tu dius, deu d'estar bona, que l'ha deixat tothom perquè és lletja, mai he entès això de maco o lleig amb una fruita, veuràs després, amb satisfacció, que en quant la menges resulta que és tan o més bona que les altres. Que de vegades la part estètica, una poma pot, escolta, brillar fins i tot, Hi ha trucs per fer això, però resulta que a dins no està al seu punt. Li falta uns dies, no té aquella dolçó característica de la fruita, i, escolta, a vegades, pels ulls, no es pot menjar la fruita. No vol dir que totes les que siguin les fruites maques no siguin bones, al contrari. Però, escolta, que el que ens diuen aquest any ens ho podem aplicar per la resta d'anys. Manel Simón ens explica que la calor extrema fa que els arbres prioritzin sobreviure que no pas acaba de fer madurar i créixer les fruites.
Quan hi ha una situació de tan altes temperatures com hem patit, el que succeeix, al igual que les persones, els arbres fruiters s'estressen i prioritzen la seva supervivència a que el tamany de les fruites continuï creixent.
Canviem de tema, tema sanitari, perquè el Departament de Salut ha constatat que en la darrera setmana el tema de les malalties infeccioses de tema respiratori també ja comencen a ser atemporals i antiestacionals. És a dir, abans, per exemple, quan parlàvem de grip a partir de l'octubre, novembre, amb els pics que arribaven al desembre i gener, tot i que en parlàvem tota la tardor, hivern, els pics de la grip comú de tota la vida, la que li dèiem la grip, que a vegades moltes coses li diem que és una grip i no ho és, però ja m'enteneu, el pic sempre estava situat al desembre-gener, tot i que en començàvem a parlar a l'octubre-novembre. Doncs bé, ara el Departament de Salut ha constatat que en aquesta darrera setmana es manté una tendència creixent de la incidència de grip respecte a la setmana anterior a Catalunya, encara que, de moment, la que circula és a nivells baixos. Però fixeu-vos que, igual que la calor arriba abans d'hora, I que tenim aquest canvi climàtic amb les malalties, doncs no sé si va de la mà o no sé si és conseqüència de, però sí que és veritat que aquest canvi de tendència l'estem observant. També Josep Maria Argimon, que és el conseller de Salut, ha dit que és probable que a la tardor haguem de recuperar la mascareta. No ha dit ni a on, ni quan, ni en quines condicions, però que això d'oblidar-nos de la mascareta, que no ens n'oblidem tan alegrement, que potser en un moment o altre l'haurem de recuperar. Per Covid-19 o per grips, perquè ja sabem que els dos hiverns que estàvem immersos amb l'ús de la mascareta per la Covid-19, la incidència de la grip va ser extremadament baixa, i això és una bona notícia també, perquè la grip també mata persones. Deixeu-me que vagi cap al territori perquè ecologistes de Tàrrega s'han afegit als esforços d'agricultors, caçadors i agents rurals per combatre la plaga de conills que fa malbé cultius a l'Urgell i altres comarques del Pla de Lleida. El grup d'Ecologia i Medi Ambient ha instal·lat aquesta setmana mitja dotzena de caixes niu a sobre de pals per atreure aus rapinyaires, amb l'objectiu que aquests depredadors contribueixen a reduir la superpoblació de conills. Les ha desplegat a la finca coneguda com el Pla de Lluçà, a la capital de la comarca, on aquesta entitat ecologista porta a terme projectes de gestió ambiental des del 2020. A Tàrrega, també. Ho tenen tot preparat per aixecar el teló de la 41a edició de Fira Tàrrega. El certamen oferirà més de 260 sessions de 62 propostes artístiques durant 4 dies en 24 espais del municipi. I acabem amb la notícia econòmica del dia. I és que si fa uns dies t'explicava que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, deia que s'estaven plantejant de que els productes d'alimentació bàsica, fixar-los o posar un topall en el preu, ara aquesta mateixa ministra ha assegurat que el govern espanyol no imposarà per llei un preu màxim als aliments bàsics. Això sí, diu que ha obert la porta a exigir més esforç al sector, que s'està beneficiant de forma extraordinària de la crisi. Per tant, de moment, els productes bàsics, re de control. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I aquest any, durant tota aquesta temporada, que acabem de començar aquesta setmana, també t'explicarem, igual que les altres, aquests truquets, aquestes maneres de tenir cura del teu animal de companyia, de la teva mascota. Perquè Anadon Veterinaris tornarà a estar tota aquesta temporada amb nosaltres els dijous i amb nosaltres la seva infermera veterinària, la Imma Sabater, que la tinc aquí als estudis, per cert. Imma, què tal? Bon dia.
Home, bon dia, Ricard.
Però fixa't que ho diem com a novetat, però és que la Imma va començar venint aquí als estudis.
Sí.
Després va venir la dichosa història de la pandèmia i ens vam acostumar a fer-ho per telèfon directament a la clínica, però... la Imma va començar venint aquí als estudis i no veguis els primers dies el respecte que li feia el micròfon, eh?
Sí, és veritat.
Ara ja ni se'l mira, ara, escolta, ja va per aquí com una més de la casa, eh? Però no us cregueu, eh? Suposo que... Em passaria a mi el mateix en una clínica veterinària? No, jo aniria amb por sempre.
No, també t'acostumaries.
Vols dir?
Sí.
No sé. Bueno, escolta, els dijous amb Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, i els trobes a internet anadonvet.com, i que ja saps que tenen aquest telèfon que funciona sempre, les 24 hores del dia, els dies festius, el diumenge, a la matinada, que és quan passen les coses, doncs tens aquest telèfon que pots trucar de manera totalment gratuïta, 973-266-388, 266-388. Home, si truqueu fora d'horari comercial, escolta, que sigui una emergència, perquè sempre hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia, i això, a la gent que teniu animals de companyia a casa, escolta, dona una tranquil·litat que no et pots imaginar, eh? 973-266-388, Anadon Veterinaris, que ens acompanyaran una temporada més. La Imma Sabater, que segueix amb ganes de conèixer oients, o sigui que si aneu al carrer Segrià número 11, no fa falta que compreu res, no fa falta que aneu a visitar el vostre gos o gat. És igual, aneu allà i... És que, escolto la Imma a la ràdio, la vull conèixer, li vull posar cara. Doncs aneu allà i ella encantada,
sí.
Si no és que està dins d'una operació quirúrgica, que llavors no pot sortir. Però vaja, per la resta cap problema. I si necessiteu assessorament, encantada. A més, m'insisteix. La Imma me diu, digueu més, que la gent vingui, que pregunti, i que pregunti dos vegades el mateix si cal, que cap problema, que vull que la gent ho tingui clar. Per tant, la Imma i tot l'equip d'Anadon, encantats de que els visiteu. Imma Sabater, com ha anat l'estiu?
Molt bé.
Escolta,
molt fred, aquest estiu.
Sí, molt fred. Anava a preguntar, dic, als gats i als gossos... ho noten, això de les temperatures altes.
Sí, clar, busquen, o sigui, el lloc més fresc de tota la casa.
Els gossos jo l'he vist pel carrer i se'ls hi allarga la llengua.
Pobre, sí.
I clar, jo sempre dic el mateix, és que porten la brica a sobre. Ja està pensat, però és que aquestes temperatures extremes que hem tingut no estem preparats ni nosaltres.
No, quina calda.
Per tant, recordem, perquè encara en farà una mica, no tanta, no sortiu a passejar amb horaris centrals del sol, endugueu-vos alguna cosa per beure, aquestes cosetes, i després a casa, que tinguin un lloc fresc i ventilat per poder
estar.
Puguin estar,
sí.
I gats o gossos. O gossos, és igual, el mateix. De què parlem avui? Em compliques la vida o què avui?
Avui una mica, que em ficaré una mica tècnica.
Veus?
I faré una mica d'història. Avui tractem el síndrome de Pandora en gats.
Síndrome de Pandora?
En gats.
Quin nom més comercial, no?
Sí. Faré una mica d'història primer. Com tots sabeu, Zeus li va donar a Pandora una caixa tancada amb clau, dient-li que mai hauria d'obrir-la, que en ella estaven totes les virtuts existents, bondat, saviesa, bellesa. A Pandora li va poguer la curiositat i què va fer? Va obrir la caixa i va deixar així soltar tots els mals de l'univers. La maldat, l'egoisme, la pesta del món... I la diversitat de malalties que es poden trobar en el gat amb problemes amb vies urinàries inferiors s'igualen a la caixa de Pandora.
Ah.
Per aquí el nom.
Pensava que d'aquí venia també la dita de la curiositat va matar el gat.
No té res a veure. És que quan comencen a tindre problemes urinaris de les vies inferiors, pot sortir de tot, des de problemes conductuals, immunitaris, trastorns epitelials, neurològics, endocrins, etc. D'aquí el nom de Pandora.
Pregunta, com detecto que el meu gat està tenint algun problema urinari?
Bueno, són gats que al principi pateixen de cistitis idiopàtiques multisistèmiques repetitives. Què vol dir això? Què vol dir?
T'has posat fort avui,
sí, ja. Sí, sí, avui vinc una mica tècnica. Comencem la temporada bé. Són gats que veiem que van molt a la sorra, que fan molt pipi, i ens adonem que no és normal. Llavors, són cistitis, que és la infecció d'orina, i multisistèmiques repetitives vol dir que no es cura mai. Que després de fer proves, com poden ser anàlisis d'orina, ecografies, analítica sanguínia, entre d'altres, i després d'obtenir els resultats, no es troba la causa per què té aquesta cistitis repetitiva. Es descarten també malalties realitzant estudis addicionals com radiografies, proves endocrines, mirant la fructosamina. Aquesta és la prova per detectar si el gat té diabetes, que també podria ser una malaltia relacionada amb les cistitis. Després d'examinar tot i de no haver localitzat la causa física, ens hem de plantejar indagar la resposta a la teràpia felina. Uh-huh. Aquest síndrome va molt associat a l'estrès del gat, que de manera secundària afecta molts òrgans, i aquí és on tenim que començar la fenya, perquè és un procés molt lent, perquè s'ha d'investigar bé les rutines del gat en concret, ja que són animals que es poden estressar molt fàcilment per qualsevol petit canvi a la seva rutina. S'ha de realitzar des de l'anàlisi de l'abeurador on es proporciona l'aliment i l'aigua, la seva localització a la casa, el material del qual està fet aquest abeurador, quin número d'abeuradors hi ha en tot l'habitatge, imagina't, això per començar, i després fins a estudiar les joguines que té, a les hores que les fa anar, en quin joc en concret de la casa juga amb aquestes joguines. Com podeu comprovar, és un treball exhaustiu en el qual s'ha de aprofundir amb molt detall.
Clar, o sigui, entenc que diferenciem les infeccions d'orina que tenen, doncs, un origen
físic, que de seguida es troba la causa.
Quan trobem la causa, l'ataquem. I després, que el gat pot arribar a tenir infeccions d'orina, però que la causa és de l'estrès, per entendre.
Sí. I és clar, quan se detecta el síndrome de Pandora. Però primer...
Però clar, aquí no hi ha proves que et diguin és allò.
No, has de descartar primer tot lo físic.
I què li pot causar estrès a un gat?
Qualsevol cosa, el que sigui. Per això t'he dit, sí. Una vegada diagnosticat el gat amb aquesta síndrome, serà un procés llarg i minuciós, el qual és necessari perquè el nostre gat millori. S'ha de fer. Si vols que el gat estigui bé, s'ha de fer. I clar, és tot, qualsevol cosa, ja t'he dit, s'ha de mirar quines joguines té, on està el sorral col·locat, quants sorrals hi ha, quina mena de sorra es fa anar...
I si hi ha hagut canvis, no?
Qualsevol canvi, qualsevol canvi. Si has canviat l'abeurador, si has canviat el lloc on dorm, on jugue, el rascador... Llavors, clar, és un procés...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Paciència, però s'ha de buscar la solució, sí, perquè canviarà radicalment la salut del teu, sí, animal de companyia, del gat en aquest cas.
Sí.
I de la resta de persones de la família, perquè, clar, tampoc tenir... Suposo que també estan més apagats...
Clar, i a més el veus patir, clar, perquè per està això sempre a la sorra, vol fer pipi, no fa pipi, veus que no està bé el gat. Clar. Després, clar, quin és el pronòstic? El pronòstic d'una síndrome de Pandora dependrà del compromès que estigui l'amo amb la causa, de la facilitat i la paciència que tingui per modificar favorablement l'ambient del gat, de la condició física del pacient i comptant sempre, si es pot, amb l'ajuda d'un professional amb aquest camp comportamental, que seria un terapeuta felí, una terapeuta felina, que t'ajudarà a tot el procés.
En aquest punt, si se us ha posat un somriure a la cara quan ha dit terapeuta felí, ho dic perquè jo mateix puc pensar, bueno, ara l'Aima aquí, què m'està explicant? Un terapeuta felí. Bueno, quan coneixes la història, te n'adones que no és perquè sí, aquesta manera de tractar aquest problema, que és necessari, que és així, que si t'estimes el teu gat o gata, que per solucionar-ho s'ha de fer així, que això és així, que no hi ha més manera. Ho dic perquè Ja ho sé que de vegades ens pensem que segons per què estem per sobre d'aquestes històries, no? Diuen, ara aquí l'Aima que m'explique d'un terapeuta... No, és que això és així. Paciència, i escolta, després, quan trobes el problema i el pots solucionar, és un abans i un després, eh?
Sí.
És la nit i el dia.
Sí. I sempre s'ha de tenir en compte que pot haver-hi recaigudes si es produeixen estímuls estressants forts que puguin afectar el gat en tractament.
Ah, clar.
Perquè això és un altre... que per això dic...
O sigui que per tenir un gat necessites un carnet.
No tant, però quan tenen aquest tipus de problemes sempre és millor... sempre tindre una bona relació amb el teu veterinari per totes les proves que poden ser...
Ah, pensava que deies amb el teu gat.
No, amb el teu veterinari per fer totes les proves físiques i sempre jo recomanaria un terapeuta felí que t'ajudarà a tot el que és manegar l'estrès, saber d'on ve la condició aquesta... Perquè una persona que no tingui res a veure amb aquest món... s'estressarà molt
clar.
La persona, no sabrà
clar,
què mirar, què és la rutina, què li passa a l'abeurador, pues l'he canviat perquè allà, mira, pues m'anava malament a l'hora d'aspirar, jo que sé, qualsevol cosa, clar, i un terapeuta t'anirà dient, no, pues el gat no pensa així, el gat pensa que allí hi ha un perill perquè li entre la finestra un mixó, jo que sé, el que sigui, s'ha de veure cada cas.
Bueno, per això heu de parlar amb... Bueno, anar primer al vostre veterinari de confiança, evidentment, i quan arribin a aquesta conclusió us derivaran i us adreçaran a la persona que creguin més convenient. Vull dir que això cap mena de problema. Que no tens veterinari de confiança? Doncs mira, jo t'explico que a Lleida tenim a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 i que a més posen a la teva disposició, tant si ets client habitual com si no, el seu telèfon d'emergències de 24 hores al dia, 365 dies a l'any, 973-266-388. Ima Sabaté, infermera veterinària. Escolta, que m'alegro molt de veure't.
I gràcies,
ho dic així, de veure't, perquè ara ja ens veiem. Escolta,
sí.
Clar, això té un perill, també, eh? Puc explicar què estaves fent just 30 segons abans de que t'obris el micròfon?
Sí.
Estava comprant en una botiga online. I què estaves comprant?
Plomes pels meus gats.
Plomes pels gats.
Bueno, joguines amb plomes.
Mira si se'ls estima. Ima Sabaté, una abraçada.
Merci.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una de la tarda, els dijous això no ha canviat, parlem de salut i de nutrició, o de... salut des de la vessant de la nutrició, que vaja, que és importantíssim. Ja saps que fa moltes temporades que contem amb la presència aquí d'un nutricionista expert que a més està vinculat al món de la investigació, per tant, segueix estant al dia de tots els canvis, perquè les coses canvien, eh? O sigui, no podem donar per sentat una cosa que ens han dit avui és bo. Doncs escolta, igual d'aquí uns anys surt una investigació que descobreix que allò no era tan bo o no ho havíem de fer d'una manera. Doncs escolta, que nosaltres tenim el Christian Didier, que com et dic està integrat al món de la investigació i de la i és nutricionista, i el tenim tots els dijous, l'hem tingut moltes temporades i aquesta temporada seguirà amb nosaltres. Christian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, hoy...
Buena tornada.
Sí,
tornada.
Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que este año, al empezar las escuelas antes, hemos entrado, pero de golpe. Ya, o sea, es igual si estás preparado o no. Entras y punto, espabil. Esto funciona así, ¿eh? Supongo que estos primeros días, yo es que hace días que lo tenía en la cabeza, digo, se lo voy a preguntar a Cristian. Supongo que estos primeros días de septiembre, los pacientes cuando vienen y les sacas la báscula te dicen, oye, lo dejamos para el mes que viene, que el verano ha ido muy bien, o me equivoco.
Bueno, esa frase es, después de Semana Santa, después de vacaciones, después de Navidades, sí. Después de la campaña...
Es verdad.
Es broma. Pero, bueno, el peso es una unidad de medida interesante, ¿no?
Sí.
Yo, ya sabes... Si
no lo es todo, que, lo sé, que me lo has explicado,
no lo es todo,
pero...
Y lo utilizo muy poco, los pacientes que vienen a mi consulta saben que yo peso muy poco a los pacientes. De hecho, a muchos pacientes nunca los he pesado. No, es solo una unidad de medida y hay muchas otras unidades de ir viendo que tú vas cambiando, ¿no? Digamos, o que vas introduciendo sí. otros nuevos hábitos.
Pero es verdad que, aunque lo tengamos claro, nos lo explica Cristian. Nos lo explica también que decimos, no, si es que tiene razón, si es que yo siempre lo digo, si es que lo que dice tiene toda la razón. Pero ¿qué pasa? Viene el verano y no sé por qué, mira, no sé por qué, pero nos desmadramos. No, no todo el mundo, ¿eh? Pero nos desmadramos. Bueno, ahora llega el septiembre, oye, va, venga, que empiezo ya. Bueno, vamos a hablar de esto del empiezo ya. Porque es verdad que no es la situación ideal, pero puede ser una oportunidad para empezar, pero no una dieta restrictiva, sino a empezar lo que tú nos explicas siempre, cambiar hábitos y que nos queden para siempre.
Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Después de un movimiento así, de un descanso, de un apagar nuestros hábitos, lo que podemos hacer mejor y lo primero que tenemos que hacer es hacer una lista de la compra, limpiar lo que tenemos en la cocina, sí, terminar lo que se quedó, pero normalmente son neveras y cocinas que han quedado, que no hay mucha cosa, y ir a comprar, volver a la verdulería, volver a la frutería, volvamos a comer legumbres, ¿no? Una pregunta que siempre hago después de verano es, ¿hace cuántos días no comes legumbres? Uh-huh. A veces en vacaciones, pues es uno de los alimentos que menos se consume, ¿no? Ahí, por ejemplo, la fruta a veces es como más fácil, y si estás dando un paseo por ahí, compras una fruta, o te comes un plátano en algún desayuno, pero las legumbres, por ejemplo, son las desaparecidas normalmente, ¿no?
Es curioso, ¿eh? Mira que una ensalada de garbanzos en verano fresca, con otras hortalizas, es tan bueno.
Claro, esto también depende de los países, ¿no? Entonces, aquí en un turismo mediterráneo, mira que es fácil tener una guarnición, sí, en un restaurante con un plato combinado, porque más barato que unos garbanzos, unas lentejas, sí, 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 no hay, sí, nada.
Sí.
Pero no, normalmente pues se presentan guarniciones más fritas, con patatas fritas.
Hombre, las patatas fritas son el rey.
Exacto, sí. Entonces es curioso, pero sí que es verdad que volvamos a retomar y reconectar con aquel hábito que ya tenías o ya habías ganado, con aquel hábito que quieres aprender y quieres incorporar, y una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es hacer la lista de la compra.
Claro.
O sea, que animo a todo el mundo hoy, que estamos en la primera semana de septiembre, estas dos, tres primeras semanas de septiembre, es momento de reengancharnos con hacer la lista de la compra, con mirar qué tenemos en la despensa, terminar de limpiarlo todo y volver a reconectar.
Vale, vale.
Hasta que no hagamos una lista de la compra correcta, no empecemos a ver dietas y menús y cuánto peso, porque a veces nos preocupamos por cuánto peso, pero no vamos a mirar qué tenemos en la cocina.
Claro.
Es que es la incongruencia. Entonces, primero, dedicar esa poquita preocupación, esa poquita energía en cuánto peso, cuánto he subido, qué es lo que voy a comer.
Oye, de manera rápida, cosas que no deberían faltar. Hortalizas. Tomates,
hortalizas y verduras de, sí, temporada, que empiezan,
correcto,
ahora, unos diferentes. Estas no pueden faltar, es la primera en la lista de,
vale,
la compra.
Fruta, dos o tres, como mínimo, variadas, que tenemos que, exacto, comer dos o tres piezas al día. Legumbres, que ya nos lo has dicho, y que además las legumbres, justamente ahora que también ha subido todo de precio, no es ni de lejos lo más caro de la cesta de la compra, ni mucho
para
menos,
nada. Y recordar que son tres veces a la semana,
claro,
como mínimo legumbres.
Uh-huh. ¿Qué más?
Entonces tenemos los cereales integrales, que, ajá, también son las olvidades. No se han comido cereales integrales en todo el verano, pues tenemos que volver a comprarlos. Aquí incluimos la quinoa, arroz integral, la pasta integral y cualquier cereal que queramos incluir de manera integral, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos las carnes blancas, que de manera general también la carne blanca a veces en verano se come poca, ¿vale? Es decir, volver a comprar conejo para hacer en el horno, comprar unas codornices, comprar pavo, pollo incluso, ¿no? Entonces, incorporar otra vez la carne blanca, uh-huh, ¿vale? Y recordemos que los huevos también forman parte, sí, de las proteínas interesantes, ¿no?
Bueno,
también
ese es uno de los mitos que tú nos has explicado, que cuando yo era pequeño era un huevo a la semana porque era malo, dos, cuidado, y ahora, sí, estamos hablando casi de uno diario. Lo que pasa, sí, es que el huevo cambia mucho cómo lo cocinas, el interés nutricional, es decir, el ofarrate de toda la vida, bueno, pues tiene unos peros, porque está con aceite y tal, pero en cambio el huevo duro o pochado, pues es otra historia, ¿no?
Bueno, pero es que desde el punto de vista de la versatilidad culinaria, el huevo es una maravilla.
Ya.
Una cosa es comer huevos fritos, huevos fritos todos los días, porque claro, solo los como así. Ah, bueno, pues un día me hago un huevo frito, dos huevos fritos, y el resto de días me hago una tortilla francesa, una tortilla con verduras, pongo un huevo pochado dentro de un puré, pongo un huevo hervido en una ensalada, hago huevos rellenos.
Además es un aporte de proteínas importante y es saciante el huevo.
Es tremendo, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo en todas sus posibilidades, porque ahí recae la versatilidad que tiene, ¿no? Digamos, casi ningún alimento tiene tanta versatilidad como el huevo.
Vale.
Por eso es como el rey de lo que tal, ¿no? Entonces, más que decir que una manera de cocinarlo es mejor que otra, yo diría que vamos a utilizarlas todas.
Claro.
Incluido las tortillas con verduras.
Claro.
¿No? Que son...
Uy, eso es infinito, ¿eh? Ahí hay posibilidades tanto como quieras.
Todas las que quieras, ¿no?
No, y además cada temporada va cambiando, que es lo que decías, verduras de temporada, hortalizas de temporada.
Exacto.
Claro.
Y nos faltan los pescados. Los pescados, volver a incluir los pescados en nuestro menú. Recordemos que lo interesante es incluir dos veces a la semana pescado blanco y volvamos a conectar con algún pescado azul. ¿Vale? Volvemos a comprar un salmón, un atún. No es de los alimentos que menos se consuman en verano, porque aquí en el Mediterráneo se suele consumir pescado cuando estamos de vacaciones, incluso mariscos. Pero pues vamos a tener una rutina de tener el pescado por la noche, en una cena, en una comida, para volver a tener como esta rutina, ¿no?
Uh-huh.
Y no nos olvidemos de una de las cosas más importantes. Volver a hidratarnos con agua.
Sí, señor. Te lo iba a decir, que oye, que en Lleida la del grifo es buena, ¿eh? Iba a decir embotellada, la del grifo también. Beberla como queráis, pero el agua.
Uh-huh. Y yo, de las cosas que tenemos que reducir, porque esto es lo que tenemos que aumentar, podemos reducir o volver a tomarlo de manera más ocasional, es el alcohol. Normalmente, o sea, hemos visto que ahora en todas estas vacaciones la cerveza, el vino ha estado muy presente en todos los hogares, ¿no? Entonces, volvamos a recordar que es de manera ocasional, recomiendo no tener alcohol en casa, no compremos cervezas para casa, o incluso, bueno, hoy y ya hablando de los alimentos ocasionales, las bebidas azucaradas, Coca-Colas y todo lo que son refrescos azucarados, que son de manera ocasional, si alguien los quiere consumir, que los consuma fuera de casa y no deberíamos de tenerlos en la despensa ni en la nevera.
Claro. No, es que además sabes qué pasa, que en verano, si lo tienes en la despensa, lo acabas metiendo en la nevera y claro, una vez que abres la puerta de la nevera y está fresco, pues oye, te llama. Tú no sé si lo has notado, pero hay como una voz que te llama. La lata de cerveza o de Coca-Cola, o te llaman, es que es normal. Si no lo ves y no lo tienes, pues no pasa. Mira, tenemos que hacerlo así, los humanos, yo qué sé, es buscar la manera. Te iba a decir que no te vas a escapar hoy el primer día de que nos des un consejo, aquello de, vale, sí, perfecto, no me peso, voy a cambiar los hábitos y tal, pero yo necesito algo para hacer ya ahora, para deshincharme un poco de manera rápida, que no sea una dieta. ¿Hay alguna cosa que podemos hacer o que no debemos hacer, que debemos de evitar?
Es que lo que tenemos que hacer es, resumidamente, lo que hemos explicado. O sea, una cosa que os
sí,
ayudará
a ver, deshinchar... Sí, Cristian, siempre me dice lo mismo, porque yo busco una cosa rápida.
Escúchame, lo más rápido que hay,
claro, te vas
a aprender esto, lo más rápido que hay para deshincharte y para bajar peso rápido es no pesarte y no medirte y no observarte tanto.
Vale, perfecto.
No te observes, no te peses tanto.
Vale.
¿Sí? Te lo digo directamente a ti. Y ocúpate de, poco a poco te desincharás y te pesarás.
Vale. Pues oye, te lo compro, va. Que además yo soy de los que se pesa cada día y vas mirando a ver, uy, ahora ha subido, ahora ha bajado y venga, no puede ser, es una tortura. Bueno, va, bromas aparte, esta temporada vamos a hablar de nutrición otra vez. Vamos a tocar temas que hemos tocado, pero que son cíclicos, que debemos volver a hablar. Y novedades, y otras cositas. Vamos a contar toda la temporada con la presencia de Cristian Didier. Cristian, hoy encantado de volver a escucharte. Un abrazo.
Muchas gracias, Ricardo. Buen día.
Qué fàcil que m'ho ha posat, eh? Va, 30 segons. Ens plantem a la una de la tarda. Clar, sí, no et peses, però també has de fer bondat, perquè si no fas bondat, no et pesaràs, però tu ja notaràs que allò no va bé. Bé, és la lluita de cada any,
Després de vacances, com bé diu. No d'estiu, no. De Nadal, de Setmana Santa, d'aquestes cosetes. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Després hi tornem avui amb el subdelegat del govern, José Crespín, amb el Manel Simón, que vindrà a parlar de música, i amb el Juli Alegre.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy los comunicadores de COPE estamos recorriendo los lugares en los que hace justo un año empezamos a tomar el pulso a los precios.
Indudablemente, si intentamos aguantar el precio, teniéndole menos margen al producto y buscándole un precio para que la gente pues pueda ir, vamos a llamarle, picando.
Pues esto es lo que nos contaban esta mañana en Herrera, en COPE, desde un mercado de Santiago, los esfuerzos del pequeño comercio para contener en la medida que puedan esta subida imparable de precios. En Mediodía nos vamos a fijar en otro eslabón, en la industria. Hemos vuelto, de hecho, a un polígono industrial de Alcobendas, en Madrid, para comprobar, por ejemplo, cómo han evolucionado los precios del hormigón, fundamental para el sector de la construcción, o cómo está afectando también la crisis de la energía a la producción de jamones y el precio que nos encontramos posteriormente en el supermercado. Enseguida vamos a ponerle voz a estas realidades que muestran cómo nos ha cambiado la vida en menos de un año. Y te voy a dar algunos datos que evidencian lo que vives a diario, que todo está más caro. Por ejemplo, el pasado 4 de noviembre estábamos en este polígono. La electricidad que utilizaba esta empresa, por ejemplo, para los motores que seguro estás escuchando de fondo porque están trabajando ahora mismo a pleno rendimiento, pues esa electricidad se pagaba entonces a 168 euros el megavatio hora. Hoy esta misma energía se está pagando a 242 euros, es decir, 72 euros más, y eso que desde junio ya sabes que tenemos en vigor el tope al precio del gas que no existía el año pasado. Pues este es uno de los factores que ha puesto patas arriba nuestra economía, sí, el precio de la energía. Lo mismo pasa con los carburantes. Los camiones que vienen y van en esta empresa de hormigón, unos 100 camiones salen de aquí, de esta planta, cada día, pues llenaban el depósito el pasado mes de noviembre a un precio de 1,40 euros de media el litro de diésel. La última vez que subimos por aquí, el depósito de un camión medio, unos 450 litros, se llenaba con 630 euros. Hoy el diésel está incluso más caro que la gasolina y ese mismo depósito cuesta este jueves unos 886 euros. Si aplicamos la bonificación del gobierno, se queda en 796, pero es mucho más que hace un año cuando, te repito, pagaban unos 630 euros. El depósito lleno es de media unos 150 euros más caro en cada uno de estos camiones, bonificación del gobierno incluida. Pues esta energía de la que hablamos, o el precio de los carburantes, es algo fundamental en la cadena de producción y distribución, no solamente de hormigones, sino de cada uno de los productos que consumimos. Es uno de los motivos que explica que el año pasado, cuando estábamos en este mismo polígono, los precios marcaran una subida del 5,5% y este año estén subiendo casi el doble, un 10,4% según los datos del último IPC. El gran detonante del cambio que estamos viviendo todos los españoles tiene nombre y apellidos: la guerra de Ucrania. Aunque no es el único motivo, sí que es el principal, sobre todo porque está condicionando por completo el precio del gas, y eso que todavía no ha comenzado el invierno. Veremos a ver qué pasa a partir de entonces. Es un suma y sigue que está convirtiendo a este año 2022 en un año de récord en los precios. Lo que se dice, una tormenta perfecta, y ya estamos bastante calados. La esperanza está en que podamos volver a este mismo polígono el año que viene para contar, ojalá que sea así, que los precios han bajado. Mientras tanto, la realidad, ya ves que es bien distinta. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias destacadas que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, es un día en el que tenemos un ojo informativo puesto en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que a esta hora está reunido tan solo 24 horas después de que su presidente, Carlos Lesmes, amenazase con dimitir si el gobierno y la oposición no pactan un desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Hoy el Pleno quiere sentar las bases para futuros nombramientos. Entre tanto, fuentes del Ejecutivo aseguran a COPE que de momento posponen su intención de nombrar de forma exprés a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les les corresponden. Y nueva polémica en el seno del gobierno. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidas Podemos, pide a la Fiscalía que se paralice el torneo del Toro de la Vega porque cree que constituye un delito de maltrato animal. El ala socialista del Ejecutivo aún no se ha pronunciado. De momento, este torneo se mantiene para el próximo martes en Tordesillas, en Valladolid. Desde hace 6 años, la ley impide la muerte en público del toro. Y nuevo tiroteo en Memphis, en Estados Unidos. La policía ha detenido a un joven de 19 años que ha matado a 4 personas y lo ha retransmitido a través de Internet. Este chico había salido de la cárcel hace unos meses tras haber pasado 3 años en ella por un asalto. Y el Papa ha vuelto a manifestar su preocupación por las consecuencias de la guerra en Ucrania, tanto por la violación del derecho internacional como por el riesgo de una escalada nuclear y por las graves consecuencias económicas y sociales. Lo ha dicho al saludar a los nuncios de la Santa Sede en todo el mundo que celebran su reunión trienal. Y hoy, en el Día Internacional de la Alfabetización, que en muchos países coincide con el inicio del año escolar, varias organizaciones eclesiales recuerdan que 773 millones de personas en el mundo continúan sin saber leer o escribir y que más de 20 menores no han vuelto al colegio tras abandonarlo en estos 2 años y medio como consecuencia de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Notición, ¿eh? Carlos Alcaraz hace historia en Nueva York.
Es la noticia del día en el deporte. Carlos Alcaraz se ha metido en semifinales del US Open en un partido larguísimo que ha terminado a primera hora de la mañana en España y muy de madrugada en Estados Unidos. Relato de una victoria para la historia. Nueva York, Ángel García.
A las 2:50 de la madrugada, más tarde de lo que nunca Nueva York vio a dos tipos jugar al tenis, Carlos Alcaraz se metió en las semifinales del US Open ganando a Jannik Sinner, en un partido que fue un auténtico tobogán de emociones. Ganó el primer set, en el segundo tuvo 5 bolas de set y las perdió. En el tercero sacó para ganar y lo perdió. En el cuarto lo tuvo todo en contra, incluso una bola de partido, y la salvó. Y en el quinto también estaba break abajo y acabó levantando, ganándolo los últimos 4 juegos del partido. Hizo historia Carlos Alcaraz, se metió en semifinales y quiere hacer más historia, porque si se mete en la final puede ser el número uno más joven de la historia y porque el domingo quiere ganar su primer Grand Slam con solo 19 años. El viernes, Francis Tiafoe, siguiente capítulo.
Está en marcha la etapa de la Vuelta a España con final en el Alto de Piornal, en la provincia de Cáceres. Vamos a situar la etapa, Quique Iglesias.
40 kilómetros de locura en esta etapa que va a toda velocidad y vamos a ver qué pasa. Caída muy grave en el pelotón. Carlos Rodríguez, cuarto clasificado en la general, está siendo atendido por el coche médico. De momento sigue en carrera. El que ha tenido que poner pie a tierra muy dolorido es Jay Vine, doble ganador de etapa y líder de la montaña, que ha tenido que abandonar.
Y en fútbol hoy comienza la fase de grupos de la Europa League con 2 equipos españoles, 7 menos cuarto, Helsinki-Betis, y 9 de la noche, Manchester United-Real Sociedad. Y también comienza la Conference con el único equipo español que está clasificado para esta competición, el Villarreal, que va a jugar contra el Lech Poznan a las 7 menos cuarto.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 8 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres tot seguit el José Crespín, subdelegat del govern a Lleida, el Manel Simón, com a fundador i director del Mama Pop, i també el Juli Alegre, que ja saps que és el cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. A hores d'ara, 23 graus a la ciutat de Lleida. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Tarda, avui dijous a Lleida, intervals de núvols mitjans i alts amb nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten xàfecs aïllats. Temperatures en general en descens, arribant als 32 de màxima a Lleida i Balaguer, 30 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, ben variable fluix. Demà divendres esperem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i nuvolositat d'evolució diurna en zones de muntanya. De fet, al Pirineu s'esperen també xàfecs ocasionalment amb tempesta, especialment a la tarda, sense descartar que siguin localment forts. Temperatures en ascens al sud i sense canvis a la resta, arribant als 33 de màxima a Lleida Capital i Balaguer, 32 graus a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, també ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said.
por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja t'ho havia anunciat a l'inici del programa. Està amb nosaltres avui el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín. José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, per convidar-me. Especialment després d'aquesta primera trobada per comentar l'actualitat després de l'estiu.
Sí, senyor. A més, guaita, després de l'estiu, però ja amb les escoles obertes, i això sí que marca, potser per calendari, encara estem a estiu, però quan les escoles obren, s'ha acabat, ja estem al curs.
Bueno, és el punt d'inflexió que tenim i que dona per tancat l'estiu. Aquest any, potser una mica abans, no?, perquè s'ha avançat l'inici del curs, però és cert que amb l'inici del curs escolar, doncs podem dir que ja estem de ple en la rutina després dels mesos d'estiu, que espero i desitjo que tothom hagi pogut gaudir a la seva manera, amb la família, amb els amics, gaudint de la ciutat i de companyia.
Aquest discurs, avui no. Potser més endavant sí. No et preguntaré pel tema del català i el castellà a les escoles, eh? I de les sentències i dels tants percents, perquè acabem de començar i ja tindrem temps, perquè sembla que quan la vida no és suficientment complicada ens la autocompliquem.
Ara, això, avui toca desitjar a tots els 36.000 lleidatans i lleidatanes que han començat el curs, que tinguin un curs ple de moltes experiències i de molts aprenentatges.
I tant que sí.
I que ho farà possible la gran comunitat educativa, a la que li hem d'agrair enormement la feina que fan pels nostres petits.
José Crespín, anem a parlar de carreteres, inicialment. Com està l'enllaç de l'autopista AP2 al seu pas per Lleida? Perquè es van suprimir les casetes dels peatges, es va reasfaltar aquella zona, per tant, ara ja s'accedeix i se surt de l'autopista sense cap mena de problema, però sé que havia en projecte i en marxa la construcció d'una rotonda per unir la carretera que marxa cap a Flix, per entendre's, cap a Maials.
Bueno, és cert que l'últim any hem treballat molt des del Ministeri amb el tema de l'autopista. Com sabeu, fa un any es van alliberar els peatges, es van suprimir els peatges, el peatge de Lleida, l'AP2, després de més de 40 anys de barreres, per tant, ja fa un any que no disposem de peatges a la nostra província. Això que representa? Això representa moltes coses. La primera és molta feina pel Ministeri. Per què? El primer que vam fer és eliminar, com bé deies, les antigues illes de peatge, les tradicionals casetes taronja, on havíem de parar el cotxe a pagar. Això ja no hi és. I això representa un benefici importantíssim per a les Terres de Lleida, perquè ha millorat molt la mobilitat de les Terres de Lleida i del conjunt dels ciutadans. És un element important també perquè genera un estalvi pels ciutadans, i en tercer lloc doncs elimina aquells agravis territorials que hi havia entre diferents comunitats, perquè fa un any es van eliminar tots els peatges, totes les autopistes de pagament de la xarxa de carreteres de l'Estat. Però això comporta molta feina, fonamentalment perquè implica un canvi radical en la mobilitat del conjunt de les Terres de Lleida. I les xifres de trànsit, un any després, ja ho certifiquen, s'ha multiplicat per dos.
Clar, això no l'he dit, suposo que l'esteu medint,
sí.
El trànsit.
S'ha multiplicat per dos el trànsit de l'AP2 al seu pas per la província de Lleida. I en el cas concret dels vehicles pesats, dels camions, aquest trànsit s'ha multiplicat per tres.
Aquesta era la llarga reivindicació de traure els vehicles pesants de la carretera de Tarragona.
Correcte.
En el seu moment ja va haver aquelles bonificacions de peatges perquè ho fessin anar, ara ja no hi ha excusa.
Correcte, perquè amb l'eliminació dels peatges Lleida disposa d'una nova xarxa, d'una nova via d'alta capacitat que ens permet estar més a prop de Saragossa, de Tarragona i de Barcelona. Ens permet estar més a prop nosaltres, els ciutadans, però també les nostres mercaderies, no? Llavors, amb la supressió dels peatges hi ha dos grans feines, que és la que hem fet aquest últim any. En primer lloc, la millora dels enllaços existents, hem eliminat les casetes, hem reurbanitzat i reasfaltat les zones on estaven aquells antics peatges. El més gran era el de Lleida, eren 10 carrils de circulació, i allà la solució no ha estat només eliminar les casetes i reasfaltar, sinó en aquest cas s'ha construït una gran glorieta de 90 metres de diàmetre, i el que hem fet és desplaçar-la una mica respecte a on estava el peatge per fer-la coincidir amb la carretera C13, la carretera de Maials-Flers. Mm-hmm. Les obres d'aquesta rotonda vam iniciar a principis del mes de juny i calculem que a final d'aquest mes, per Sant Miquel, ja tindrem aquesta nova rotonda. Per tant, aquesta és la primera tasca, és millorar els enllaços existents. I després tenim la segona gran tasca, que és incorporar nous enllaços. Uh-huh. I el Ministeri doncs, ha projectat a la província de Lleida la construcció d'una nova sortida a l'autopista que estaria a l'alçada del terme municipal de Castelldans. És un projecte que té un cost de 6 milions d'euros, que es calcula que tindrà una sortida diària aproximada de 6.000 vehicles i que fa unes setmanes doncs, vam licitar l'estudi per a la construcció d'aquesta nova sortida. Tenim una altra, tot i que estigui a la província de Tarragona, farà molt servei a la província de Lleida, que és l'enllaç a la nova sortida de Vimbodí. Uh-huh. La nova sortida de Vimbodí, que en aquest cas també s'ha licitat per un valor una mica inferior, són 4 milions i mig, i se preveu una sortida de 1.200 vehicles al dia.
La de Castelldans ve a cobrir la també demanda històrica d'accés de la zona de les Borges Blanques.
Correcte, correcte. Els estudis de mobilitat i de trànsit que va impulsar el Ministeri abans de la supressió dels peatges ja determinava que seria viable obrir una sortida a Castelldans perquè d'aquesta manera generaries un trànsit per la comarca de les Garrigues. I el Ministeri continua estudiant alguna proposta que s'ha formulat.
Perdó, t'he dit les Borges Blanques, no, de Juneda, vull dir, la de les Borges Blanques seguirà oberta.
Sí.
Aquella segueix oberta.
Sí.
La de Castelldans és la que suposo que alimentarà doncs, tot el tema de les Garrigues o el Segrià Sud.
Exacte.
El Cogul, el Bagés, etc. i la zona de Juneda, per entendre'ns.
Exacte. I estem avaluant, no ho tenim encara decidit, estem avaluant altres possibles noves sortides que podia tenir l'autopista a Artesa de Lleida i a Cerves. Una proposta que va formular la Diputació i que el Ministeri està estudiant. L'objectiu, si més no, és amb aquesta nova via d'alta capacitat, que ja no és una autopista de peatge, intentar que sigui més útil al territori, que tingui més permeabilitat i que enllaci amb altres eixos viaris que redundin positivament en la mobilitat del conjunt de ciutadans.
Mm-hmm. Subdelegat, seguim amb carreteres. Nacional 260 s'està estudiant, crec que està licitat, no sé si està licitat o recentment, la variant que ha de traure la C13 i la Nacional 260 fora de la Pobla de Segur, és a dir, pujar per la C13 cap al nord, acabant no entrant dins del municipi de la Pobla de Segur, que ja sabeu que fa molts anys, doncs mira, era així, però ara ja s'havia convertit en un coll d'ampolla.
És un projecte històric, i és una demanda històrica del territori. I a mitjans del mes de juliol, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va sotmetre a informació pública el projecte de traçat de la variant de Pobla. El preu d'informació pública acaba els propers dies, no?
És una variant pel nord-oest.
Correcte.
Del municipi.
Correcte. D'aquesta manera s'evitarà aquella fractura.
Sí, per l'altre costat del riu, per entendre'ns.
Pel riu Flamisell, sí, per damunt del riu Flamisell. Mm-hmm. D'aquesta manera s'evitarà doncs, aquella ferida històrica que té Pobla de pas de la Nacional pel mig del seu terme municipal. Aquesta variant és un projecte molt important, són 52 milions d'euros d'inversió, té una longitud de 2 quilòmetres i comportarà la construcció d'un viaducte i d'un túnel de gairebé un quilòmetre. I justament ahir teníem una reunió amb l'alcalde de Pobla de Segur, Marc Baró, a la subdelegació, perquè justament no es volia d'allò contrastar les bondats d'aquest projecte. Jo crec que és un molt bon projecte, que en certa manera fa el compromís del Ministeri per millorar les comunicacions i la mobilitat al conjunt del Pirineu. Mm-hmm.
Subdelegat, quines són les properes activitats importants que tens a l'agenda?
Bueno, la veritat és que el mes de setembre tendeix a ser a la ciutat de Lleida i al conjunt de la província un mes molt intens, eh? I de fet ja hem comprovat, vam tenir aquest fa un parell de dies un acte molt interessant al Caixa Fòrum, tenim la Fira de Sant Miquel, tenim el Congrés de Bioeconomia, tenim el Congrés d'Agrònoms a nivell d'Espanya, tenim els actes de la Diada de l'11 de setembre, per tant és un mes molt intens.
La Fira de Sant Miquel, perdó, que coincideix setmana amunt, setmana avall, amb la finalització de la campanya de la fruita d'aquest 2022, que per qüestions meteorològiques s'ha delegat, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, ha estat una campanya...
Sí, entre calor, falta de pluja i alguna pedregada i ventada, déu-n'hi-do, eh?
Està sent una campanya molt i molt complicada. De fet, va començar molt malament amb les gelades de l'abril, i això ja va determinar doncs com aniríem aquesta campanya. Les previsions ja s'han anat seguint així a mesura que han avançat les diferents collites, una caiguda del 70% de la producció de la fruita, de la fruita de pinyol, i estem parlant una caiguda d'entre el 30 i 40 d'altres cultius, no? També els cereals, Les calors extremes del mes de maig i juny també han repercutit molt negativament la producció de cereal, amb una reducció, si no recordo malament, del 70% en el cas del cereal del secà, I tot plegat, doncs, evidentment, tens la tercera i gran variable, doncs, és aquest context d'inestabilitat generat com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, en el qual hi ha una alça de preus de les primeres matèries i també els costos energètics. Per tant, està sent una campanya molt complicada i jo crec que una de les principals tasques que tindrem aquesta tardor, justament amb tots els agents, avaluar el resultat de tot plegat.
Això, i el govern central té un paper compromès amb la inflació que s'està posant al país i amb, sobretot amb les pujades de tot el tema energètic, electricitat, combustibles, etc. Déu-n'hi-do quin paper, eh?
Bueno, perquè, és a dir, estem en un període incert, però és incert per Espanya, és incert per Europa i és incert per conjunt del món. I ho és en base a tres variables. En primer lloc, el preu de les primeres matèries, en segon lloc, pel cost de l'energia i, en tercer lloc, per l'evolució de la nostra economia. Per tant, és un context, però, a veure, s'ha de ser realista, i per això el govern d'Espanya ha impulsat un conjunt de mesures destinades a intentar amortiguar doncs, aquesta alça de preus i aquestes incerteses que envolten el conjunt de la nostra situació, com a país i com a continent. Però és evident que tampoc no hem de caure en cap cas ni en el catastrofisme ni tampoc en una eufòria, sinó hem de ser realistes i a mesura que vagin evolucionant els esdeveniments i tots els factors, doncs anar prenent les decisions oportunes justament.
Estava llegint que no sé si ja està aprovat i no sé si és 100% cert, però Suïssa ha aprovat una llei en la qual imposarà sancions greus a les llars que detectin que tenen la calefacció a més de 19 graus aquest proper hivern i que fins i tot serà considerat un delicte amb pena de presó. Estem parlant de Suïssa, un país petit, evidentment fred, està als Alps, però em refereixo que el tema energètic és una cosa que s'està posant molt seriosa.
Bueno, molt seriosa per una raó, per la situació. És a dir, des de l'inici de la guerra de l'Ucraïna, Rússia ha reduït el 50% de la venda del seu gas. Això, per tant, què passa? Ens obliga, conseqüentment, a tots els països, en primer lloc, a importar gas d'altres llocs que no sigui Rússia. Dos, intentar impulsar les energies renovables com un sistema alternatiu per generar energia, no? I, per tant, hi ha una tercera variable, que és la mesura que va impulsar el govern d'Espanya el mes d'agost, d'intentar impulsar mesures d'estalvi energètic. I des d'aleshores s'ha reduït el consum un 5%. No són grans decisions, són petits canvi d'hàbits, justament per intentar reduir el consum energètic, per el que dèiem al principi, per un context de que no sabem ben bé què passarà durant la tarda.
El que passa és que això ja ho sabíem fa temps, ja fa anys que ens diuen del canvi climàtic, etc, i que hem de racionalitzar el consum d'energies. L'ésser humà em dona la sensació que sempre acabem aprenent a les dolentes. És a dir, a bones ens ho han dit i explicat i justificat de tantes maneres possibles. Però és ara quan venen maldades que la gent, per necessitat, molts, i d'altres per conscienciació, ajustarem el termostat una miqueteta més. És curiós.
La transició ecològica era necessària fa anys.
Sí.
S'ha posat de manifest, especialment després de la pandèmia, com una necessitat. I ara és una urgència com a conseqüència de la crisi derivada de la guerra. És urgent la transició energètica, però no a Espanya només, sinó, de fet, al conjunt d'Europa, de les mesures que ha pres la Comissió Europea justament per salvar aquest dèficit de gas que provenia de Rússia i intentar generar doncs l'energia necessària doncs a través de mitjans com les renovables.
Acabem amb el subdelegat, parlàvem del setembre, de les activitats. Va començar de manera interessant aquesta setmana, dimarts, amb la presència de la reina al CaixaForum a Lleida, una presència que alguns polítics van aprofitar doncs per criticar-la, d'altres per lloar-la, però que al final potser s'ha oblidat que la reina venia a un acte de l'Associació Espanyola contra el Càncer, en la que hi havia un important oncòleg fent una conferència, i que el missatge, que al final és del que s'hauria de parlar, doncs ha quedat totalment diluït. Sé que el subdelegat hi va assistir, com va anar la conferència, que al final jo crec que és l'important.
Bueno, la veritat és que va ser un acte brillant. Contextualitzem, és el Tour del Càncer que organitza l'Associació contra el Càncer de Lleida. I tenia un convidat d'excepció, que era el catedràtic
Carlos López Otín,
que va fer una conferència magistral sobre el càncer. Acte al que va assistir Sa Majestat la Reina com a presidenta de l'Associació contra el Càncer. I, sobretot, el més interessant d'aquella xerrada, que va ser moderada per Gina Raimat, per la periodista Gina Raimat, doncs va ser que hem avançat moltíssim en el diagnòstic i en la cura del càncer. Encara ens queda molt camí per fer, però hem avançat moltíssim, i no hem de perdre de vista de que d'allò ens encomiava a tenir una actitud positiva davant una enfermedad que és conseqüència justament de la imperfecció humana. L'ésser humà és imperfecte, i com és imperfecte, s'equivoca. I com s'equivoca, les cèl·lules produeixen, doncs generen, deriven en aquest càncer. Jo crec que és un d'allò, és una... Va insuflar el catedràtic de la Universitat d'Oviedo molt optimisme al voltant de la malaltia.
Doncs ja és prou necessari. José Crespín, subdelegat del Govern a Lleida, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé aquest inici de curs escolar i polític, perquè al final tot ho medim ja pels cursos escolars. Parlarem abans d'acabar l'any, evidentment, de la resta de novetats que es vagin presentant. Gràcies.
Així serà, moltes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara parlarem de música. Saps que és un tema especial, sensible, que m'encanta, que sempre dic que no podria viure sense música, que a més m'agrada, vaja, un ampli ventall de música, fins i tot aquelles que no et poguessis imaginar, doncs també. Evidentment, la música també té allò de tota música al seu moment, al seu moment, i que sigui bona, que estigui ben feta. Bueno, però parlem de música. I per què parlem de música? Doncs perquè a Lleida... I a més, la primera edició te la vam presentar aquí també, amb el seu director i fundador. Tenim una activitat que es desenvolupa any rere any, que té un rerefons doncs per ajudar, però que la gran protagonista és la música. T'estic parlant del Mama Pop, que ja s'ha presentat aquesta setena edició que si no fos per la pandèmia, doncs potser estaríem parlant de la novena edició, però de moment hem parlat de la setena. El seu fundador i director està aquí, com sempre, el Manel Simón. Manel, què tal? Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
És que ara feia raconte, sí, és la setena edició, però hauria pogut ser la novena.
Sí, 7, 8, 9 podria ser la novena.
Sí. Ja ha hagut aquests 2 anys d'impàs.
Per on?
No sé com has viscut el dir... Bueno, escolta, aquest any sí que toque, aquest any toque. Però clar, després de parar màquines 2 anys, suposo que ganes n'hi ha, eh?
I una parada obligatòria, sí, per tota la pandèmia, a part personalment nosaltres a casa, doncs jo vaig perdre el pare pel Covid, clar, jo vaig estar a punt de marxar també pel Covid, i ara ho podem dir així alegrement, no? Però realment va ser un parós obligat forçós, que jo crec que molta gent ens ha obligat a fer un reset al cap. Jo resumeixo aquest estadi del parón com valorar o diferenciar millor lo important de l'urgent, i justament, mira, una de les coses importants en la meva vida quan vaig decidir iniciar aquest projecte i després envoltar-me de tota la gent que m'acompanya, doncs és el mapa pop, amb la qual arrenquem novament el mapa pop amb les mateixes energies del primer any, que ja és molt dir, eh? Hem arribat a la 7a edició. Qui ens ho havia de dir? Vaig començar això, doncs, com alguna vegada he explicat, doncs, degut a que ma mare es va morir, ma mare d'un càncer de mama, una edat que no sabem morir una mare. Al cap d'uns anys vaig pensar, doncs, que volia fer alguna cosa per la causa, algo que tingués una aportació finalista a la recerca, en concret és a l'IRB de les Terres de Lleida, i havia de fer algo que tingués un lligam amb la meva vida i a la vida de la meva família, que és la música. I per això doncs vam decidir arrencar el Mama Pop aquell primer any, que a més aquell primer any, ara tots recordem amb tu, que em vas comentar, ostres, Manel, aquesta marca us heu inventat, això és molt potent, això és té pinta, sí, sí, té pinta de continuïtat, i potser va ser el primer que em va sembrar la llavor de dir, potser ho hem de tornar a fer, saps? I mira on estem, a lo millor va ser el culpable.
No sé, de totes maneres, sí que és veritat que Mama Pop, hores d'ara, almenys a Lleida, jo crec que traspassant fronteres, ja, és una marca reconeguda, aviam una marca, és una marca reconeguda, per entendre'ns, a més, està lligada, com bé ens explicava ara el Manel Simón, al tema de la investigació per curar el càncer de mama i al IRB Lleida, l'Institut de Recerca Biotecnològica de Lleida, que és cada cop un institut important, molt important, i que cada vegada doncs tenen més resultats amb més recerques, però que per això fa falta recursos, i el Mama Pop és una eina d'aquestes. Però és que, a més, et dona una cosa a canvi, i et dona un espectacle que, escolta, riu-te'n dels concerts d'aquests que diem d'alt nivell. Ho dic de veritat, eh? O sigui, jo he estat a unes quantes edicions del Mama Pop, no he estat a totes, a vegades per problemes d'agenda. Riu-te'n dels concerts d'alt nivell, perquè fins ara heu estat a l'Auditori Municipal Enric Granados, ho dic fins ara perquè ara explicarem la novetat d'aquest any, i la producció de l'espectacle era brutal. De fet, cada any era el otra, i si fos pel públic no marxàveu d'allí en una hora. Fins ara us havíeu centrat al pop, Mama Pop. I ja et dic, per mi Mama Pop ha transcendit, és una marca. Ara ja no parla d'un estil de música, és el Mama Pop. Aquest any heu fet un gir, perquè jo suposo que també s'ha de buscar noves fronteres, nous al·licients.
Claro.
La música llatina està funcionant molt bé, i avui, aquest any, aquesta edició del 2022, el Mama Pop serà llatí.
Doncs sí, ho has definit molt bé, i la veritat és que una de les sorpreses que la gent que ve al Mama Pop està esperant cada any, una és la temàtica.
Sí.
Després l'altra és la forma que arrenquem el Mama Pop, que saps que hi ha uns 10 minutets diferents, del Mama Art, i després comença la música, no? Però una és la temàtica, i hem estat tocant temes de pop-rock internacional, el pop-rock dels 80 estatal, el pop-rock dels 90, bandes sonores de pel·lícula, Hollywood... I, clar, hem d'anar innovant, hem d'anar canviant de temàtica, i ja fa un any i mig que amb el director musical, el Josep Maria Bossa, doncs teníem diferents alternatives sobre la taula i finalment vam decidir-nos per aquest, per aquesta tipologia de músiques batejades, ens vam mullar per batejar-ho amb el risc de que la gent ho entengui bé, però haurem d'explicar el mama pop latino, mama pop llatí. I a part, amb una sèrie de músiques que els que ens hem destinat, els que hem viscut a l'escenari anys enrere quan érem jovenets, els que hem viscut a l'escenari com a cantants o músics, doncs moltes d'aquestes cançons les hem tocat o les hem cantat i són cançons que tothom coneixerà i el millor que ha donat tota l'època de la música, qualsevol època de la música al voltant del llatí, no? Estem parlant de Gloria Estefan, estem parlant de versions de Celia Cruz, estem parlant de Rubén Blades, estem parlant també de les balades de Luis Miguel, que fliparà la gent que seguia Luis Miguel. Estem parlant de Juan Luis Guerra i 440. També, per què no, David Bisbal, perquè hi ha algun tema que ens encaixa molt i per això hem començat a fer sorra a les xarxes socials amb aquest Mama Pop Latino, que ens recorda allò de Corazón Latino. Bueno, se'ns va ocórrer això. Llavors, lo millor de tots els temps de l'època de la música llatina, en castellà, com he comentat, no? Gloria Estefan, Celia Cruz, Juan Luis Guerra i Luis Miguel, entre molts altres, com per exemple també més moderns com a Coti.
Bueno, és que els que has anomenat són tots de primera divisió, mira, us dono a la web ja mamapop.cat i des d'allí podeu comprar les entrades. Ara sí que ja us avanço que aquest any es farà al Teatre de la Llotja a Lleida, el cap de setmana del dissabte 26 de novembre i diumenge 27 de novembre. Teniu tres opcions, tres horaris. Dissabte en teniu dos, una a les 7 de la tarda, l'altra a les 10 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Té una durada aproximada de 120 minuts, dues hores i, escolta, mamapop.cat, connecteu-vos i veureu que hi ha moltes entrades venudes, unes quantes ja. Per tant, si voleu triar seient, s'ha de triar ja. De totes maneres, triareu seient, però poca estona estareu asseguts,
Sí, la veritat, evidentment, està pensat des del minut zero i des del primer any, està pensat com un espectacle musical per viure-ho, per assentar-se a la butaca i disfrutar-ho i gaudir-ho, El que passa és que, clar, alguna edició, perquè, evidentment, si haguéssim volgut fer alguna cosa per ballar, doncs canviem l'entorn i anem a un lloc que es pugui ballar, no? Però, evidentment, algun dels anys que hem fet el pop rock dels 80 i 90, amb Mecanos i companyia, doncs la gent no s'ha aguantat i s'ha aixecat de la butaca i allà mateix doncs ballava, no? Segurament que en alguna altra cançó passarà, evidentment, en les balades de Luis Miguel, doncs la gent escoltarà i gaudirà, com en alguna de Gloria Estefan, però no descartem això. Destacar només, si em permets, que evidentment per les persones que no, fins i tot persones més grans, que no té per què, però sempre s'ha parlat de la bretxa digital,
sí,
per les persones que sí, no correcte, els hi va correcte.
Hi ha venda física també,
Exacte, i una venda física que ens col·laboren des del primer any, tant els companys de l'Escola de Música l'Intèrpret com l'Escola d'Idiomes Lilingua, que si alguna persona que vol físicament allà, doncs ells tenen accés igualment a la plataforma i els imprimeixen l'entrada, De tal manera que tots estem veient la disponibilitat de les localitats, que ara amb aquesta història del kit ticketing ens facilita molt el tema dels tíquets.
Molt bé. Recordem, l'entrada són 25 euros, és una entrada, jo per la qualitat de l'espectacle, jo us diria, home, no us diré simbòlica, perquè avui en dia doncs estan les coses com estan, però és una quantitat més que acceptable, tenint en compte que part d'aquesta entrada se'n va directament cap al IRB Lleida, l'Institut de Recerca Biotecnològica, per destinar-ho a la investigació contra el càncer, que les xifres ens diuen, ahir escoltava un oncòleg que explicava que afortunadament, tot i que el camí és llarg encara, afortunadament, avui en dia, una persona té més probabilitats de sobreviure al càncer que no pas de perdre la vida. I aquest canvi de tendència només ha sigut possible gràcies a que, com per exemple Mama Pop i d'altres, han destinat un munt de recursos, esforços i diners
a incentivar la investigació, que al final és l'únic que ens salva, la investigació. S'ha d'investigar i conèixer.
Correcte. Mira, dos de les coses que estem més orgullosos, que podem estar orgullosos tots plegats, tota la gent que col·laboreu d'una forma o una altra, com ara vosaltres en la comunicació, és que, fixa't, ja el 2018 i 19, la gerent de l'IRB ens va comunicar que a Lleida Mama Pop és l'origen o és la font privada, perquè evidentment no són públics, és la font privada més important de finançament del càncer de mama a Lleida.
Imagina.
Som la font més important i això és un orgull. Crec que hem superat ja els 140.000 euros. Aquest any els superarem sobradament d'aportació directa. Com tu deies, doncs els beneficis íntegres de l'espectacle, això vol dir una vegada que hi ha unes despeses inherents a qualsevol producció musical, tenim col·laboracions molt ajustades per diferents professionals, però el que dic sempre, tot el benefici íntegre del Mama Pop va destinat a l'IRB, no? I la segona motivació i la segona cosa que ens fa molt orgullosos és que tot l'estaf musical i tècnic, doncs, hem aconseguit crear, fet des de Lleida, la producció artístico-musical, podem dir avui en dia, més important. Més important en quant a la complexitat del muntatge. Pensem que se requereixen 3 dies de feina. El divendres és exclusiu només de muntatge. I també de qualitat artística. Mm-hmm. I això, bueno, ho demostren també la quantitat de seguidors, doncs, que han vingut al Mama Pop. El 2019, l'últim any que vam fer Mama Pop, doncs, a un mes vista de començar l'espectacle, ja van tindre que dir, doncs, moltes gràcies, doncs s'han exhaurit les entrades, no? Mm-hmm. Això encara no ha passat, a veure que no sigui que s'hagi, que escolti algú des de fa uns segons aquest espai vostre, no ha passat, però sí que estan anant amb molt ritme i portem només una setmana que el vam presentar, amb la qual contents, continuarem amb la promoció, les xarxes socials, i animem a tothom al que no conegui que és Mama Pop, perquè evidentment Mama Pop no és la Coca-Cola, que més voldríem, i poques coses coneixen per tota la societat, però aquell que no sàpiga el que és el Mama Pop, els animem a que s'apunti. Aquest any, com bé has dit, hi ha una novetat, que tenim por que la gent al darrer moment s'equivoqui i vagi cap a l'auditori. No,
és
aquest
any
és a la Llotja, és al Palau de Congressos, la Llotja, a la Sala Gran, i vam estar parlant amb l'Ajuntament i es va creure pertinent de portar-ho cap a la Llotja. Llavors, que ningú se n'oblidi, és a la Llotja, adquisició via la web o físicament intèrpret o inlingua.
Sí, sí, a l'escola inlingua, a l'escola de música l'intèrpret o a mamapop.cat. De totes maneres, si ara escoltes per primera vegada Mama Pop, doncs mamapop.cat, allí tens tota la informació, pots llegir, buscar, revisar, avui t'ho hem explicat. I després el que és més important, te'n vas, compres les entrades, 25 euros, t'ho passaràs bé. Si pots, vés acompanyat. El tipus de música jo crec que és espectacular. I per tant, doncs només tens un problema per entendre'ns. Triar quin dia, quina hora vols anar. El dia 26, dissabte de novembre, tens a les 7 i a les 10 de la nit. I el dia 28 de novembre, perdó, el dia 27 de novembre, que és diumenge, és només una funció a la nit, i el 26, dissabte, dues. 26, correcte. I 27 de novembre.
Hi ha una novetat que ens hem deixat d'explicar-te, que és que enguany, 7a edició, ens quadra, doncs, que tindrem, doncs, 7 cantants.
Ah, caram! Mira.
Diguem-ne que les persones que estaven a la part dels cors, de les segones veus, són primeres figures a Lleida, no? Uh-huh. Llavors hem pensat, doncs, que és important també que passin al davant, perquè hi ha cançons que s'adaptin més a un perfil de veu que a un altre. Per tant, tindrem 7 cantants, n'hi ha una de les veus, doncs, que és sorpresa,
bueno.
I hi ha una que ja ens vam delatar, que ja ho vam comentar a la presentació, que farà una col·laboració en un medley de temes, la Maria Fernández, que és la balaguerina semifinalista de la Good Old Kids, que sí que el 2019 va ser sorpresa, perquè no estava anunciada, i la gent quan la va veure aparèixer, doncs, literalment va flipar. Aquest any ja l'hem anunciat, que hi ha una col·laboració en un tema, I bueno, aquesta és una altra de les sorpreses, juntament amb la col·laboració de la JOP, l'Orquestra Simfònica de Ponent, la JOP Orquestra Simfònica de Ponent, que vindrà amb tot el seu arsenal de músics, i també aquesta és una altra novetat, doncs que serà el Mama Pop amb més músics que mai a l'escenari. Segurament que superarem els 45 músics.
Déu-n'hi-do, eh? Doncs ja ho veieu, eh? 25 euros, i a més de tot l'espectacle, t'endús la satisfacció d'haver participat i ajudat a la investigació contra el càncer a través de l'Institut de Recerca Biotecnològica de Lleida. Mamapop.cat, com diu la web, que ho estic mirant ara, tornaràs a flipar amb 79 dies, que és el temps que falta perquè arribi aquest 26 de novembre, que és dissabte, que és el primer dia, 26, recorda, a les 7 i a les 10, 27, que és diumenge, a les 7 de la tarda. Manel Simón, fundador i director del Mama Pop, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per acompanyar-nos, per haver vingut aquí a explicar-ho tot, i enhorabona, i ànims.
Moltes gràcies a la Copa Lleida per estar sempre implicats i sensibilitzats, i endavant, ens veiem al Mama Pop.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
També us havia dit que avui estaria amb nosaltres el cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, el Juli Alegre. Juli, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Que, a més, els dijous ja és un inquilí habitual, però més d'una vegada al cap de la temporada està aquí amb nosaltres els dijous a les escapades, que ja sabeu que estaran amb nosaltres el David Velasco i companyia el proper 22 de... a partir del 22 de setembre. I, curiosament, ha fet que, mira, jo pensés amb ell justament amb dijous. Pues bueno, escolta, mira, és el teu dia, Juli, el dijous, eh?
Cosa que agraeixo, Ricard.
Juli Alegre, com estàs?
Pues molt bé, molt content. Amb una molt bona temporada no podem esperar res més. Satisfets.
Amb el Juli és clar, és tremendo, perquè jo quan quedo amb ell és per parlar de coses d'oci, de coses de natura, de paisatge, del territori, de Lleida, i a més moltes de les activitats les tenim relacionades amb èpoques de vacances o caps de setmana, i per tant dona gust, és un plaer parlar amb el Juli d'aquest tema. Dic com estàs perquè l'estiu ha estat calorós, i em sembla que les xifres ens diuen que a la demarcació de Lleida, a tota la província de Lleida, les coses han anat no bé, molt bé.
Així és, Ricard. A inicis de temporada vàrem fer una previsió realment optimista en la que ens alineàvem amb les xifres de l'any passat, 2021, que va ser un any rècord absolut, ja superant fins i tot el que eren les xifres de la pandèmia. Això sí, amb un repte, la recuperació del turisme internacional que va aturar-se per motius obvis, sí. I que, afortunadament, les xifres que tenim ja oficials del mes de juliol ens demostren que sí, ja ha tornat aquest turisme internacional i fins i tot amb més força que previa la pandèmia. Llavors, estem molt satisfets de com estan en aquest estiu, encara d'acabar, tenim un mes de setembre una climatologia molt bona, els dies encara són llargs i és un moment propici per a aquells que s'ho poden permetre, escapar-se ara a gaudir de casa nostra, que és casa seva.
Ficant entre parèntesi la pandèmia, és veritat que el mes de setembre, en els darrers anys, ha esdevingut un mes triat, sobretot la primera quinzena, per molta gent per fer aquests dies de vacances. És un mes encara amb força hores de sol, amb una climatologia que no és extrema com el juliol i agost, però que és benigna i darrerament doncs, encara més. Però que no sé aquest any si es veurà una mica empanyada pel tema de l'avançament del curs escolar.
Així és. Bé, Lleida és una destinació de turisme familiar, de turisme de proximitat, en la qual cosa el fet de que hagin avançat una setmana l'inici del curs escolar i directe o indirectament ens afectarà. Ara cal veure quan i en quina mesura. Realment és una modificació important. Les famílies fan una previsió de vacances, pues, fins dies previs a l'inici del curs escolar, i això haurà provocat que molts s'ho repensin. Però tanmateix n'hi ha d'altres persones que hauran aprofitat precisament aquestes dates per dir, pues mira, goita, ha baixat una mica l'ocupació, els establiments estan igualment oberts, anem a aprofitar aquesta temporada, que ja dic que està tot a ple rendiment. El turisme actiu, les empreses d'activitats no paren, els hotels oberts, els restaurants, pues bueno, a ple rendiment, però això sí, en un moment en què n'hi ha un volum inferior de turistes, que si bé durant la temporada d'estiu el que es pretén sempre és garantir l'experiència que sigui el màxim positiva, el màxim afable, doncs bueno, al setembre, pues, amenti encara menys públic, pues, poder té aquest plus.
Parlant de turisme i de tota la província de Lleida, Juli, evidentment les coses es poden millorar. Dins de la vostra llista de coses que es poden millorar, quina és la primera que dius? Això és assignatura pendent, tot ha anat molt bé, però hem de treballar perquè heu detectat alguna sí. cosa a millorar.
Sí, sí, fixa-t'en, ja prèvia a la pandèmia vàrem treballar conjuntament amb el sector un pla estratègic, que no del patronat, sinó del sector turístic lleidatà. I en aquest pla estratègic tots plegats volíem una Lleida ecològica, sostenible. Evidentment, amb tres potes. La pota econòmica és un negoci, ha de generar riquesa. La pota social ha de generar llocs de treball de qualitat, que la gent s'arreli al territori, que la gent visca als nostres pobles, que hi hagi un dinamisme molt transversal. I la part mediambiental. Hem de preservar allò que és un gran atractiu a casa nostra, un gran recurs. I no tan sols de cara al turista, sinó de cara a la gent del territori. Doncs estem treballant, i és una assignatura que ja fa dos anys que estem donant-li molt impuls, que és envers la sostenibilitat. Però no com a segell bonic que peguem a les nostres publicacions, sinó com a actitud que els nostres empresaris estan prenent per fer una ferma aposta per la sostenibilitat, per la qualitat. De fet, mira, fa escassos minuts parlava amb un restaurador de casa nostra, concretament del Pirineu, qui reconeixia que enguany havia canviat la dinàmica del seu negoci, havia apostat per el slow food, pel producte de proximitat, per fugir dels torns i dir, escolta, que arribi el client i estigui el temps que vulgui. Diu, sí, he tingut menys clients, però la caixa ha estat fins i tot una mica superior a la de l'any anterior. En la qual cosa, aquest entenem que ha de ser el camí. El camí, si bé les xifres que donem i donarem a finals d'estiu seran positives, de ben segur que arribarem als 550.000 turistes amb el 1,5 milió de pernoctacions, però per què tenim aquestes xifres? Perquè encara podem créixer encara al mes de juliol, podem créixer al mes de setembre, i això ens permetrà créixer en números absoluts, però el veritable impacte és vers aquest turisme que respecta, que valora el que tenim, que és sostenible i que efectivament en menys volum de persones estem fent millors caixes.
És veritat això, perquè jo conec gent del meu cercle que, evidentment, el primer criteri de búsqueda és el lloc. Escolta, jo vull anar a la muntanya o a la platja o al lloc, després el preu, evidentment, i les dates disponibles, però jo ja conec un tant per cent de persones que busquen que l'establiment sigui sostenible, que tingui una sensibilitat. És una cosa que ja hauríem de tenir molt més arrelada a nivell personal, el dia a dia, no cal marxar de vacances per això, però sí que és veritat que és una corrent que l'únic que pot fer és créixer en les properes temporades.
Així és, Ricard, dels del patronat ja va ser l'any 2020 que vam assolir el certificat de destinació turística Biosphere, uh-huh. I aquest certificat que ens alinea, ens compromet amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, objectiu 2030, ja l'estem implementant a totes les seccions del patronat, però és que, a més, l'estem oferint aquest segell a tot el sector turístic lleidatà d'una forma totalment gratuïta. S'ha creat una plataforma, s'ha posat a la seva disposició un consultor que els ajuda a precisament fer aquest canvi de dinàmica. I com bé deia l'aleshores president de la Federació de Turisme Rural, que acaba d'assolir aquesta certificació, diu, escolta, és que amb això vaig a buscar, a promocionar un turista que quan surt de l'habitació apaga el llum, que quan està consumint aigua n'és responsable. Llavors, me dona un estalvi afegit. I ja no solament és per la idea d'estalvi, sinó per la idea de, ostres, depèn de tots que el nostre territori sigui preservat. Fixeu-vos, ara mateix estem patint una greu sequera. Estem veient com des de les institucions s'estan fent campanyes de promoció per dir, senyors, tanqueu l'aixeta. Aquesta magnífica cançó del Raimon que diu, escolta, al meu país l'aigua no sap ploure. Doncs nosaltres sí que podem obrir i tancar l'aixeta, podem ser respectuosos, i és una aposta que va més enllà del sector turístic. És una aposta que ja va de país, va de compromís, i a nivell promoció turística nosaltres ens estem adreçant amb aquests turistes. I el que fem és donar-los eines als nostres empresaris perquè treballen en aquesta direcció.
M'agrada escoltar-te perquè sempre associem el turisme a un malbaratament de recursos i, en canvi, ara estem descobrint que es pot fer turisme de manera sostenible. És a dir, vivim temps doncs, amb poca precipitació, amb preus de l'energia doncs, molt alts, però així tot podem moure'ns pel territori i fer turisme de manera sostenible. S'ha de canviar certs hàbits, però es pot fer. Això em porta a preguntar-te, Juli, que, com bé deies, és veritat, l'estiu no acaba fins al 20 o el 21 de setembre, però, clar, al començar les escoles ja hem canviat el xip, ja estem pensant en clau tardor-hivern, per entendre'ns. Perquè això és un no parar. És a dir, ara suposo que teniu ja en ment activitats de cara a la tardor i no massa lluny l'inici de la temporada d'esquí, que ja ho sé, que aquí amb màniga curta els estudis, ara parlar-ne, però no està tan lluny.
No està tan lluny. Fixarem que és un dels grans avantatges de la demarcació de Lleida. La primavera és fantàstica, inici de la temporada d'esportaventura, l'estiu, vacances globals, en la qual cosa és la gran temporada. La tardor ja l'estem promocionant amb activitats maquíssimes, com poden ser la brama del cèrvol, entre moltes i molt més variades. Quan ens veiem amb el David al programa Escapades, ja us farem molts suggeriments que realment seran molt atractius. I l'hivern, avui mateix estava parlant amb un director d'hotel de la Vall d'Aran, qui me deia que a data d'avui ja estan rebent reserves de cara a la temporada d'esquí. S'ha avançat un mes les reserves. I tot fa preveure de que n'hi haurà una bona temporada d'esquí. Lleida té aquesta bondat. Les quatre estacions de l'any tenim activitats turístiques que oferir, en la qual cosa és un no parar. Un no parar que realment, veient les xifres que estem donant, veient com ens està responent també el públic i l'empresariat, perquè pensa que aquesta pandèmia va provocar un parón, i aquest parón va provocar que els nostres empresaris es replantegessin molt com promoure's, molt com treballar la fidelització, i en la represa vàrem trobar que aquesta oportunitat que ens van brindar aquelles persones que no tenien opció de marxar de Catalunya de vacances perquè les fronteres estaven tancades i van redescobrir Lleida, les nostres terres de Lleida i el nostre Pirineu, han tornat i han redescobert un territori proper però també molt ric i molt variat, amb uns establiments que han sabut captar la seva atenció, donar satisfacció, donar qualitat, entenent la qualitat no amb estrelles, sinó és aquell servei que rep el turista per sobre de les seves expectatives. I això provoca que el turista surti satisfet, en parli bé i torni. I aquest turista que hem estat capaços de seduir ens ha respost una altra vegada a aquest estiu del 2022, i la idea és continuar en aquesta línia. També agrair al nostre empresariat l'esforç que han fet, un esforç ingent, perquè ara fa un moment ho comentaves, la llum s'ha disparat. Això repercuteix directament amb les despeses dels establiments. Molts dels productes bàsics també han pujat molt. I el nostre sector ha sabut, o ha volgut, a més, absorbir en gran part aquests increments perquè el destí a nivell econòmic continua sent competitiu i no repercutir-ho directament amb els nostres turistes. En la qual cosa n'hi ha hagut aquesta voluntat de saber i assumir aquest impacte. D'altra banda, també la sequera ha provocat que en determinats àmbits de casa nostra, especialment per la zona del Montsec, Congost de Montrebei, més concretament, no hagin pogut dur a terme les seves activitats en normalitat.
Correcte.
Doncs la inventiva, la creativitat, la capacitat de reinventar-se d'aquests empresaris, malgrat el que ha suposat, evidentment, un greuge important, els ha portat a desenvolupar noves rutes, noves activitats que afortunadament han funcionat amb un cert èxit.
Que per cert, de vegades la gent ens enfadem i no ho entenem, però que s'ha de comprendre, és a dir, quan limiten el pas al Congost de Mont-rebei, per exemple, o d'altres indrets, penseu que normalment és per protegir l'indret, no per fer-nos la punyeta, enteneu-me, us ho dic així col·loquial, però ho sé que a vegades diem, bueno, però escolta, si jo ja aniré i no faré res, sí, però no poden pensar així en tu o en l'altre, s'ha de pensar globalment i per això es fa. Dic, de tot això que estem parlant, ja per acabar, Juli, ho trobem a aralleida.cat, és la vostra web, que és el centre neuràlgic de tota la informació, però és que, a més, si una vegada, ho dubto, però si una vegada tens el cap de setmana lliure i dius, és que no sé què fer, tenen una pestanyeta que es diu què fer. Després en tenen una altra de rutes, en tenen una altra de guia pràctica, una altra de planifica i moltes coses més. És el centre, aralleida.cat.
Així és, i si no tenen clar ben bé què fer, disposem d'una xarxa de més de 50 oficines de turisme que encantats els informaran, i un correu electrònic propi del patronat, que també tenim a la web, que atendran les seves consultes encantats.
Molt bé. Júlia Alegre, cap de promoció i màrqueting del patronat de turisme de la Diputació de Lleida. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per l'estiu, per la part que us toque. I, escolta, ànims i que vagi tot molt bé de cara a la tardor hivern. Ja tornarem a parlar, evidentment.
Moltes gràcies, Ricard. De ben segur que en tornarem a parlar.
Gràcies, Juli. Directes ja cap a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Escolta, que acabis de passar un bon dijous. Demà ja és divendres, Portes d'un cap de setmana que és el primer de, el segon de setembre, i en el que, bueno, tenim l'11 de setembre, que és diumenge, que coincideix amb festiu, i jo no sé la gent si al final respondrà o no respondrà. Però nosaltres demà a les 12:20 aquí.